Sintonia d'Històries del Boi amb l'Ernest Nogués. Bon dia, Ernest.
Hola, bon dia a tothom.
Quina història ens explicaràs avui?
Avui explicarem història de la història de Roda.
Vull història dir, de la història
sí,
de Roda.
Sí, sí, avui ben bé serà una petita part de la història del nostre poble, no? Que es va publicar el Boi 18, l'any 2007, i que va signar doncs, l'historiador i sacerdot Antoni Pla de Vall i Font.
Mm-hmm, perfecte. Ja no ets qui eres abans. Doncs som-hi.
Bé, aquest historiador és un personatge important, no? Vull dir, perquè té quantitat de premis i distincions aquí a la nostra terra. Ens va presentar un boi a les monges, aquella, a la seva època, al seu moment, i d'aquesta presentació es va extreure doncs, la part que corresponia a la història del nostre poble. No? Es va fer una miqueta de recopilació de la seva xerrada. Doncs bé, avui parlarem d'un trosset, d'un fragment de la llunyana ja història que ens va explicar doncs, el mossèn Anton. No?
Perfecte. Doncs quina és aquesta història?
Sí, ens parla doncs, ja del segle XI, eh? No arribarem fins avui, no s'espanti ningú, és molt, molt abreujat. Eh? Bé, doncs els primers, es parla del cartulari de Cluny, que és un document de l'any 1074, on Geribert Miró, un personatge que fou possiblement un dels primers senyors feudals dels nostres termes, va fer donació dels castells de Roda i Barà, en tots els seus termes i esglésies, a l'abadia de Sant Pere de Cluny. Bé, Sant Pere de Cluny era un famós i importantíssim monestir francès a la regió central de la Borgonya francesa. Bueno, evidentment, si acabo de dir francès, no? Que diu que tenia, en aquella època, al segle XI, l'església més gran de la cristiandat, molt més gran que l'antiga basílica de Sant Pere de Vaticà, l'anterior de la que coneixem, no? Doncs era una abadia importantíssima tant per les seves dimensions com les possessions que tenia doncs, arreu de l'Europa de l'època. No? Aquesta abadia, malauradament, va desaparèixer a la Revolució Francesa, al segle XIX. Per sort, encara es va conservar l'església. L'església sí que es conserva, diu que té la magnificència d'una catedral, és a dir que, com corresponia tota l'abadia, doncs era enorme, és enorme. Uh-huh. L'any 1088 també tenim una altra referència escrita dels llocs de Roda i Barà, el cartulari de Sant Cugat. Per tant, ja existíem, eh? Hi ha constància que existíem a aquella època. A les ordinacions de Creixell, Roda i Barà, que és un manuscrit dels jesuïtes del segle XVIII, també es manifesta l'escassa població dels nostres termes. Quan diem termes en plural, pensem que Roda i Barà, Roda era un, Barà un altre i Creixell, sempre anàvem al terceto, no? Els senyoríos agafaven els tres termes aquests. Eren uns termes molt poc poblats. Doncs en aquella època doncs, es va instituir els primers castlans vols dir els senyors dels castells de Creixell, Roda i Barà, els senyors que regien, que manaven des del castell doncs, les possessions aquestes en diem pel monestir de Cluny, no? Eren els castlans, eren els servidors dels monestir de Cluny, que evidentment caia molt lluny, no? En aquella època Roda, el castell de Roda estava subjecte al de Barà, vol dir que Barà tenia més importància doncs, que Roda. I sembla que on hi ha avui l'ermita de Barà, en aquella època hi havia una primitiva església romànica que fou destruïda doncs, per una ràtzia sarraïna l'any 1089, no? Quan els pirates, allò que sempre hem comentat a Roda, envaïen les costes, feien presoners, feien captius i arrasaven tot el que trobaven. No? Doncs aquesta primitiva església romànica, pel que es veu, va desaparèixer en una d'aquestes ràtzies. Aquest monestir de Cluny, tan important com comentàvem, rebia donacions doncs, de tota Europa, de tot arreu, no? Entre elles també de Catalunya. Entre elles, doncs, com deia, hi ha el monestir de Sant Pere de Casserres, d'Osona, els propietaris, uns comtes catalans, en consonància amb els temps, van fer donació de tot el que era el monestir de Sant Pere de Casserres en totes les seves propietats, doncs, al monestir aquest de Cluny. Per tant, Cluny rep aquesta donació d'aquestes possessions catalanes i el que va fer que Sant Pere de Casserres fos l'administrador de les seves possessions a Catalunya. És a dir, els hi donen a Cluny, però Cluny doncs, diu, vosaltres administrareu des de Catalunya, que està molt més a prop, totes les nostres possessions que tenim repartides pel territori. I, evidentment, doncs, d'aquestes possessions van ser les nostres, de Roda, Berà i Creixell, que a partir de l'any 1079 passaren a dependre de Sant Pere de Casserres. Per tant, tenim, ara parlarem de l'ermita, tenim, és a dir, aquesta petita capella que va desaparèixer, es va reedificar al segle XII, a l'any 1121, evidentment, quan eren Sant Pere de Casserres els nostres senyors, no? Diu que des de Sant Pere de Casserres envien a tres monjos, el seu prior els envia cap a Berà, perquè edifiquessin una capella sobre les restes de l'anterior, sota la vocació de Sant Pere Apòstol, que era el patró, evidentment, segurament dels pescadors, que eren el treball de la majoria dels poquets rodencs que hi devia haver en aquell moment. Sant Pere, en aquella època, fou la principal parròquia o església de les tres, no? De Roda i Creixell, per tant Sant Pere era la principal. L'any 1253, al segle XIII, l'església de Berà ja va passar a dependre de la de Creixell, és a dir, que va perdre importància, ja que en aquella època, aquest any, el 1253, ja hi havia constància que Creixell es va consolidar com a poble, no? I és a dir, com a poble, amb la seva muralla, una agrupació de cases juntes, cosa que no es podia dir de Roda, que Roda era només un escampall de cases disperses o d'alguna masia, no? Per tant, per motiu defensiu, Creixell donava més seguretat i va prendre més importància en depriment, doncs, de Roda i de Berà. Al llarg del segle XVIII, el priorat de Casserres va anar adquirint noves possessions, no? I es va convertir en un domini, evidentment, molt, molt important. Però al segle XIV ja va començar la seva decadència, la decadència, doncs, del monestir de Casserres, sobretot per la deixadesa envers els seus dominis, no? Perquè hem de pensar que els hi quedava, no és com avui en dia que les comunicacions són molt fàcils, no? Els hi quedava lluny. Aleshores, els senyors, petits senyors feudals que habitaven en aquests dominis se n'apropiaven del que no els hi pertocava i era molt difícil controlar-ho. I moltes vegades havien d'adquirir novament aquests petits usurpadors, adquirir pagant altra vegada les seves terres. També va ser important, molt important per aquesta decadència, la pesta negra que va assolar Europa, no? L'any 1348, sobretot, que va aniquilar, va morir dos terços de la població. És a dir, que és una gran mortaldat, i els que quedaven, degut a ja la tanta misèria, molts van marxar cap a les ciutats on els senyors feudals, no? Que cas Casserres no hi tenien ja domini sobre els treballadors, anaven sobre els pagesos que anaven sota el domini, doncs, del rei. Bé, al segle XVI es va consolidar el nucli de Roda. Aleshores, sí, es va consolidar com a nucli, com a poble, no? Com a poble agrupat. En depriment de Berà, en aquest cas, que s'anava despoblant. Potser per això va adquirir importància a Roda, perquè Berà s'anava despoblant pels atacs dels moriscos, no? Dels sarraïns, que arrasaven les cases, segrestaven, etc., com comentàvem abans. La gent es va desplaçar 2 quilòmetres més endins i el que és el terme de Berà va anar quedant-se deshabitat. És a dir, fins que l'any 1566, Berà pràcticament ja no hi queda ningú. Es va fer un acord, doncs, amb les autoritats de Roda i es va traslladar des de Berà, doncs, el retaule de la petita església, les piques baptismals, el ciri pasqual i el padró per beneir el terme. Berà, doncs, queda quasi abandonat, però hi ha constància que, amb documents que s'han trobat, que hi va haver activitat pastoral. Però, evidentment, recupera, és a dir, Roda, doncs, agafa molta més importància. Bé, a l'any 1573, ja al segle XVI, accediren els jesuïtes del Col·legi de Betlem de Barcelona totes les propietats de Casserres, no? I és a dir, que canviem Roda, Creixell i Berà, canvia de senyoriu. Passem dels monjos de Casserres a ser vassalls súbdits dels jesuïtes del Col·legi de Betlem, no? Evidentment, el dia per fer aquest canvi de senyoriu es havia de fer l'acte formal, no? Que avui en dia encara conservem aquests costums, no? De fer els actes formals, sí, de presa de possessió, etc. El 4 de novembre del 1573, el pare Josep d'Ayala, el cap dels jesuïtes de Barcelona, va prendre possessió a la porta de l'església de Creixell dels tres termes. No? Creixell, recordem, era més important que Roda. Veïns de Roda i de Creixell, a la plaça, davant de l'església, doncs van jurar submissió als nous senyors. Foren els jesuïtes, van tindre també vital importància al poble pel canvi de l'agricultura, dels conreus, no? Perquè eren, fins aleshores, Roda bàsicament subsistia o mal subsistia amb el conreu dels cereals, del blat. van demanar els pagesos, inclús els potser esperonats pels jesuïtes, i van substituir aquests cultius per la vinya, que rendia molt més. El paisatge va canviar radicalment, el paisatge rodenc, ja que les muntanyes es van convertir amb aquesta vista tan maca dels ceps, no? Uh-huh. El garrofer va prendre molta importància, es van plantar molts garrofers en les zones que no eren aptes per la vinya. Sabem que el garrofer s'adapta als terrenys més esquerps i més agrestes i més lletjos, no? I el fruit, la garrofa, servia per alimentar el bestiar de càrrega, que era el que treballava als camps. Uh-huh. Bé, l'any 1710 es va partir administrativament els termes de Roda i Creixell, És a dir, que cada un tenia el seu jutjat propi, i el de Barà, recordem, poc important en aquell moment, va passar a dependre de Roda, va quedar dins de Roda. El 1767 els jesuïtes van ser expulsats per Carles III, el Borbó Carles III dels territoris espanyols, i els seus béns van passar a ser propietat de la corona, que els administrà amb la creació d'una Real Junta Central, no? És a dir, van quedar en propietat de la corona, aquesta junta els administrava i els va posar en subhasta pública en benefici de les arques reals, també, i a ser venuts perquè els adquirissin nous possibles senyors. En aquest cas, així va ser, les termes, els nostres dominis, Roda, Barà i Creixell, sempre junts, van ser venuts el 10 de novembre del 1773 al comerciant reusenc Salvador de Marc i Bellver. És a dir, que aquest senyor de Marc es va convertir en senyor de Roda, Barà i Creixell, i ja va ser la seva família els últims senyors feudals. Es va acabar l'època feudal al segle XIX, aquests ja van ser els últims, ja no van canviar més de senyorius. Per tant, bàsicament, arriba aquí, fins aquí la història, no? Arriba fins aquí el que ens explica l'Antoni Font i Pla de Vall. Una història que en bois posteriors s'ha anat ampliant, s'ha anat polint i afinant, i ja en parlarem, doncs, segurament d'aquí uns mesos.
Perfecte, doncs, Ernest, moltes gràcies.
Molt bé,
que
vinga.
Vagi bé, adéu.
Igualment, adéu a tothom.
Caus a terra, molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.